anys després, en els de Melbourne, en va guanyar 6 més, 4 d'or. En acabar-los, va deixar l'altra competició i va treballar com a entrenadora a Israel. I no ha abandonat l'esport mai. I dic mai perquè el 2015, als 96 anys, va tornar a Hongria per ensenyar gimnàstica als nens. Un prodigi de la naturalesa. Fins fa poc era capaç de fer exercicis amb espagat i tot. Una glòria. L'Agnès Caletti, la campiona olímpica viva més gran d'edat, fa 15 dies ha complert 102 anys. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrineu molt.
Per molts anys. Que fer-ne 102 té mèrit.
Té mèrit.
Si a fer-ne 48 en té, imagina't fer-ne 102. A punt del Tottenham de marcar el gol de la victòria, 2-2 al camp de l'Arsenal. Doncs la setmana que ve més, Gemma, des de Bagà.
Des de la plaça Porxada, allà hi serem, sí, sí.
Per seguir tot el que passi a l'Ultra Pirineu. Fins ara.
Fins ara.
Fem una pausa i tornem al Superesports, que això no para fins a les 11, i a les 11 no para, perquè arrenca el Tu diràs amb el Pariser fins a la 1 de la matinada.
RAC 1.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 2 minuts de les 5 de la tarda, ara sí que s'acaba el partit entre l'Arsenal i el Tottenham a la Premier. Bulló.
A l'empat, amb un últim córner pel Tottenham que ha acabat en no res, Arsenal 2, Tottenham 2.
Aquí et vas deixar un empatet aquí, un empatet allà, i que a mi, com que hi ha l'altre que no para de guanyar, ara un dia més brillant, un altre dia menys brillant, però 6 victòries en les 6 primeres jornades, i l'Arsenal ja és a 4 punts del City.
És que probablement la pitjor notícia per l'Arsenal és haver coincidit amb aquest moment del City, no només d'aquesta temporada, sinó gairebé tots els anys que està Guardiola, perquè el nivell que ha arribat a tenir l'Arsenal, futbolísticament parlant, també de competitivitat, de variants, d'alternatives, és altíssim, jo diria que dels millors d'Europa, sens dubte, però clar, al costat tens aquest gegant com el City que no et deixa respirar i que qualsevol derrota, qualsevol empat, si et deixes punts, doncs poc a poc hi ha més distància a la classificació. I molt bé el Tottenham, eh? Es trobava a faltar un Tottenham ja més alegre, més competitiu, sobretot tenint en compte les últimes temporades. Ha començat molt bé la temporada, no juga a competició europea i crec que és un dels clars candidats a classificar-se per la Lliga de Campions, via Lliga, de cara a la temporada que ve.
Què han fet finalment Chelsea, Liverpool i Brighton, Molló?
El Chelsea ha acabat perdent, Chelsea 0, Aston Villa 1, ai Pochettino.
5 punts en 6 jornades.
Liverpool 3, West Ham 1, recordo que han marcat Salada, penal, Darwin Núñez i Jota. I el Brighton ha guanyat, Brighton 3, Bournemouth 1, amb tota la segona part Ansu Fati a la gespa i sent important pel segon gol.
El Liverpool a 2 punts del City, el Brighton a 3 punts del City, Tottenham i Arsenal a 4 punts del City en aquesta zona alta, com dèiem, el Chelsea amb 5 punts. Sabem que el Chelsea, com ha viscut les últimes temporades, però vaja, que tingui 5 punts després de 6 jornades no crec que ens ho poguéssim esperar, Joan. No?
Cal dir, avui no he pogut veure el partit, però les primeres 5 jornades ha fet bastants més mèrits dels punts que ha aconseguit. Ara, això ja sabem com va, que el futbol va de marcar més gols i no de mereixer més les coses, però en qualsevol cas, tenint en compte la plantilla que té, els diners que s'ha gastat, i no només això, sinó també el talent que hi ha a la plantilla, doncs evidentment l'exigència ha de ser molt més alta, i el Chelsea, que recordem, no juga a competició europea tampoc, com el Tottenham, doncs ha d'intentar classificar-se via Lliga. ha fitxat jugadors, jo diria, poc consolidats, són projectes molt interessants, talents emergents que d'aquí uns anys poden ser futbolistes que dominin Europa, i ara cal ordenar tot això. Evidentment tenen la pressió i l'exigència de guanyar, no sempre és fàcil, però és evident que el seu inici és una mica decebedor.
Alemanya ha marcat el tercer, el Leverkusen guanyarà una altra vegada l'equip de Xavi Alonso.
Ha marcat de penal una altra vegada Bonifaz, doblet d'aquest jugador que ara abans ens parlava en Joan. Bayer Leverkusen 3, Heidenheim 1, a un quart d'hora pel final.
I tenim apassionant la Solheim Cup, la competició femenina que enfronta en golf Europa i els Estats Units, en guanya territori espanyol, a territori malagueny.
Sí, ara mateix, Estats Units 13, Europa 12, però queden 3 partits en joc. De fet, un ja se l'ha assegurat als Estats Units, per tant, empat a 13. Però els dos que queden els domina per un Europa. Un d'ells, per cert, és el de la navarresa Carlota Ziganda. Per tant, si s'acaba confirmant aquesta victòria europea en els dos partits, guanyarà Europa. De fet, l'empat també li serveix, recordo, a l'equip europeu per guanyar aquesta competició, la Solheim Cup, que s'està disputant a Màlaga.
Màxima igualtat. Va començar amb un 4-0 d'Estats Units el primer dia, que va aconseguir igualar Europa 4 al final de la jornada, i ara continua aquesta màxima igualtat per acabar a veure qui s'acaba emportant aquesta Solheim Cup, aquesta competició femenina que enfronta Europa i els Estats Units. Avui ha estat dia de gran premi de Fórmula 1 i de gran premi de MotoGP, molt motor aquest cap de setmana. La MotoGP que ha aterrat a l'Índia per primera vegada en la seva història al Mundial, ens ha deixat una victòria de Marco Bezzecchi i una caiguda important de Pecco Bagnaia. Important, dic, perquè estreny la classificació general i obre la lluita pel títol. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
Molt bona tarda, i és que després d'anar per terra, Bagnaia té a només 13 punts Jorge Martín, guanyador de l'esprint d'ahir, i avui segon, després de lluitar amb el campió. La seva pressió és el que ha fet acabar per terra el número 1, després que se li obrís també en marxa la cremallera del pit de la Granota, l'ha tancat sense aturar-se, i després d'un duel final aferrissat amb Fabio Quartararo a l'última volta. Martín ha acabat la cursa deshidratat, exhaust fins al punt que no ha parlat al parc tancat ni al set d'entrevistes ni a la roda de premsa oficial. En canvi, mentre els seus companys de podi tenien els periodistes, ell ha difós un vídeo celebrant el seu podi número 50 al box del seu equip, el Pramac Ducati.
Chicos, me da una pena enorme no haber podido estar, pero me he deshidratado, pero os mando muchos besos y seguro que me habéis apoyado a tope. Adiós.
Curiós. Martín és ara només 13 punts de Bagnaia, com deia, però atenció també a Marco Bezzecchi, perquè avui ha arrasat el circuit de Butt, ha guanyat la cursa amb més de 8 segons de marge, i ahir a més se li va escapar el triomf a l'esprint perquè el seu company Luca Marini el va enviar fora de la pista al primer revolt, però tenia també de llarg el millor ritme.
Yeah, I'm very happy. You know, was a tough
Estic molt content. Ha estat una cursa dura, molt llarga, però després que ahir desafortunadament en Luca va xocar amb mi a la sortida, volia revenja. Per sort he sortit bé, m'he pogut posar primer aviat i he mirat d'estar concentrat, fer el meu ritme, i m'he sentit un amb la moto. Ha estat fantàstic.
All one with my bike was fantastic.
Marco Bezzecchi és tercer al campionat a 44 punts del liderat de Pecco Bagnaia. El campió es queixava ahir de problemes a les frenades i avui ho ha tornat a fer, després de caure quan anava segon lluitant amb Martín Heitor. Ha dit a DAZN que li preocupa més solucionar aquesta qüestió tècnica que els punts perduts.
Los puntos al final son seguramente muy importantes, pero tenemos que poner más la atención es que no me encuentro bien en lo que nosotros somos los más fuertes, que es la frenada, la entrada a curva. Hay un chatter atrás que no me ayuda nada y no sabemos por qué. Si no solucionamos esto, no será muy difícil luchar contra Abed, que en este momento está muy fuerte, y a Martín, que s'encuentra millor que jo en aquesta situació.
I el podi l'ha completat, contra tot pronòstic i afavorit també per la caiguda de Bagnaia i alguna més, Fabio Quartararo, que aquest any només havia trepitjat calaix a Austin.
Al final estoy contento de volver al podium, por supuesto segundo hubiera sido mejor, pero podemos estar contentos del ritmo que nos hemos marcado durante todo el finde y sobre todo un resultado final como este.
De fet, una d'aquestes caigudes que han afavorit el podi de Quartararo ha estat la de Marc Márquez, que ha anat per terra quan perseguia les 3 Ducati del davant.
El primer revolt de la cinquena volta, intentant no despenjar-se de Bagnaia i Martín, mentre Bezzecchi ja es començava a escapar. Veient que després ha caigut Bagnaia, Marc Márquez és conscient que aquesta errada li ha costat el podi.
Llevaba unas carreras muy calmado, pero viendo la carrera ayer sprint, pues el morro estaba calentito y ha sido un error. Ha sido un error mío, un error que me ha costado el podio. Hoy era posible y de hecho cuando me he levantado el ritmo era el mismo que Quartararo, incluso adelantando pilotos que perdía un poco de tiempo, pero el ritmo estaba allí, así que esto es lo importante. Me puedo consolar con el ritmo, pero soy autocrítico conmigo mismo porque sin ese error hoy era posible.
Hauria estat el primer podi de l'any en cursa llarga de diumenge i el segon del cap de setmana, perquè recordem que ahir va ser tercer a l'esprint. Marc Márquez i també Joan Mir, que ha estat cinquè, han mostrat a l'Índia les millors prestacions en tot el Mundial d'enguany. Diu el Cerverí que és per les característiques d'aquest circuit debut.
Veremos si és puntual, como pasó en Austin, por ejemplo, con Rins. Es una pista bastante similar y en ese estilo de pistas nuestra moto, el levantar mucho la moto y traccionar, el punto más débil que tenemos, el más crítico, no se acentúa tanto. Es la única explicación que hemos tenido este fin de semana de que llevamos un poco más rápidos, tanto yo como Joan, que ha hecho top 5, lo ha hecho muy bien todo el fin de semana. Pero bueno, veremos ahora en Japón. Es una pista también que quizás se nos puede dar bien, pero luego vendrán pistas que volveremos a sufrir bastante.
I també ha dit Marc Márquez a DAZN que els brots verds d'aquest cap de setmana poden ser un ajut de cara a la decisió de futur que tothom espera que anuncia el cap de setmana vinent durant el Gran Premi del Japó que es farà a casa d'Honda, al circuit de Motegi.
Se tienen que hablar cosas, se tiene que seguir construyendo el proyecto, que seguir mejorando, pero bueno, este fin de semana pues ayuda muchísimo a todo el proyecto, un oxígeno de aire fresco y esto pues ayudará.
Márquez tenia bon ritme però ha acabat novè perquè ha caigut en un mal dia pels catalans de MotoGP. El millor ha estat Maverick Viñales, vuitè, Pol Espargaró ha acabat tretzè i Aleix Espargaró s'ha hagut de retirar per problemes mecànics a la seva Aprilia. Àlex Márquez era baixa perquè ahir va trencar tres costelles i ja fa temps que ho és també Àlex Rins, també per lesió.
Tot això ha passat a MotoGP, a Moto2, victòria de Pedro Acosta, el dia que el seu rival Toni Arbolino s'ha retrobat també amb el podi.
L'italià del Marc Vidiés no trepitjava el calaix des del mes de juny a Sachsenring, avui ho ha tornat a fer, ha estat segon, però és que Acosta ha tornat a guanyar escapat i li ha tret 3 segons i mig. Sentim el murcià al micròfon de DAZN.
Ha sido buena carrera al final, hemos salido bien, hemos mantenido un ritmo constante y al final sí que no merecía la pena empujar porque con este calor y con las temperaturas de los neumáticos que habíamos llegado era muy fácil caerse, entonces creo que esto es un punto de inflexión en el campeonato.
Acosta amplia, per tant, l'avantatge sobre Arbolino a la general. Ara són 39 punts. El podi l'ha completat l'estatunitenc Joe Roberts després d'un bon duel amb Sergio García, que ha estat quart, i Albert Arenas ha acabat 14è, en un cap de setmana molt condicionat per la lesió que es va fer a Misano. Jeremy Alcoba ha caigut d'una manera rocambolesca. Anava a fer la volta llarga de penalització per haver causat un accident múltiple a la primera sortida. N'hi ha hagut d'haver dos avui a Moto2. Ha sortit del carril i el tocar la grava ha anat per terra.
I el guanyador de Moto3 avui a l'Índia dia està Jaume Masià.
Segon triomf de l'any pel valencià del Leo Paronda, que ha explicat també a DAZN que l'equip ha decidit avui que sortís a cursa sense cap mena d'informació, ni a la pantalleta de la cúpula de la moto, ni tampoc a la pissarra.
He puesto mi ritmo. Al principio solo me seguía, no sé si me seguían dos. Es que también el equipo no me ha marcado nada en toda la carrera, porque en Misano, según ellos, me mareé con tanta información. Entonces no tenía ni pizarra, no tenía ni información en el dashboard. Entonces he dicho, bueno, visto que no me van a decir nada, pues voy a poner mi ritmo. Nunca había hecho una carrera así en mi vida. Significa el potencial y nivel que estamos adquiriendo carrera a carrera, sobre todo entreno a entreno. Y nada, es todo gracias al equipo.
Els japonesos Kaito Toba segon i Ayumu Sasaki tercer han completat el podi, i Dani Olgado ha salvat els mobles i ha liderat acabant quart una cursa que havia començat 19è a la graella. Continua al capdavant de la general, però ara empatat a punts amb Macià i amb Sasaki només un punt per darrere. El quart és David Alonso, avui cinquè, a 23. Xavi Artigas ha estat 12è i la setmana que ve més, Gran Premi del Japó, al circuit de Motegi.
Doncs la setmana que ve més, i ho explicarem amb el Quim Salvador, veurem si amb el futur de Marc Márquez ja desvelat o encara ens hem d'esperar alguns dies més per saber on correrà la temporada que ve el pilot de Cervera. A la Bundesliga, ha fet un golaç al Leverkusen, que a mi una definició magnífica.
Sí, Adli, un extrem marroquí, no és titular, però vaja, tenint en compte el resultat del partit, doncs Xavi Alonso, que també va donar entrada a futbolistes més joves, una passada a l'espai boníssima de Grimaldo. Grimaldo, fitxat aquesta temporada, arriba lliure del Benfica i que ja s'ha consolidat com a lateral o carriler esquerre i està rendint molt bé, no només marca gols, sinó que defensivament és un jugador molt fiable, a més té visió de joc, és tècnic, com ha demostrat en aquesta passada. I una curiositat de l'entrenador del Heidenheim, recordem, equip que ha pujat aquest any a la Bundesliga, es diu Frank Schmidt, té 49 anys, dirigeix el Heidenheim des del 2007, Estem al 2023, el va agafar a la quarta divisió d'Alemanya i l'ha pujat fins la Bundesliga.
Això sí que és un projecte. Solsona, que sempre diu allò que els projectes no existeixen. Doncs mira, mira si existeixen els projectes. Des del 2007 fins al 2023. 16 anys de projecte. Solsona, allà t'ho voldria anat, veure de director esportiu.
I li ha anat força bé. Evidentment, hi ha hagut fracassos en aquest projecte, però amb paciència, amb temps i també d'inversió s'acaben aconseguint aquestes coses.
Tenim ja campió de la Solheim Cup de golf, Molló.
Sí, l'equip europeu, finalment, la navarresa Carlota Ziganda és neboda del Cuco Ziganda, l'exjugador d'Osasuna i entrenador. Doncs ha aconseguit donar el 14-13 a Europa, per més que Estats Units guanyi l'últim partit, això quedarà empatat i l'empat val a l'equip europeu, que per tant reté el títol a Màlaga. Per cert, gran actuació de Carlota Ziganda en els 3 dies, tant els foursome com els fourball, com avui en el partit individual, ha guanyat els seus punts.
Doncs Europa campiona, veurem la Ryder qui se l'acaba emportant en categoria masculina aquest any. De la MotoGP, del que ha passat a l'Índia, el que ha passat al Japó, a la Fórmula 1.
Superesports amb Xavi Puig. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
Aquesta matinada, vaja, o matí, depèn una mica de la gent com visqui el diumenge, arrencava a les 7 del matí, matinada, aquesta cursa de Fórmula 1, el Gran Premi del Japó, el circuit de Suzuka. Hola, Álvaro de Má, bona tarda.
Hola, Xavi, què tal, com estàs?
Després del parèntesi de Singapur, ha tornat la normalitat a la Fórmula 1 i han guanyat els de gairebé sempre, Álvaro, Red Bull i Max Verstappen.
Sí, Max Verstappen i Red Bull han demostrat que el pobre cap de setmana de Singapur, on, recordem-ho, en classificació van caure a la Q2 i en cursa no van poder passar de la cinquena posició, ha estat, com bé dius, un parèntesi. Aquest cap de setmana han estat els grans dominadors del Gran Premi del Japó. Verstappen va liderar les 3 sessions d'entrenaments lliures disputades. Ahir dissabte va aconseguir la pole position, amb més de mig segon pràcticament 6 dècimes d'avantatge sobre el primer dels seus perseguidors, i avui ha liderat pràcticament tot el Gran Premi per aconseguir una nova victòria, la 13a per holandès aquesta temporada, la 15a de Red Bull en el que portem disputat aquest any, per davant dels dos pilots de McLaren, Norris, que ha estat segon, i l'australià Oscar Piastri, que ha pujat per primera vegada al podi amb aquesta tercera posició.
I Verstappen, que feia aquesta valoració de la cursa avui a Suzuka.
Yeah, it was a bit tight in turn 1 and 2, but we managed to...
Sí, estàvem emparellats en les dues primeres corbes, però hem mantingut el primer lloc, que era lo important. M'he centrat en la meva velocitat i mantenir bé els pneumàtics, anar-nos dels perseguidors, ja ha sigut una bona carrera, sobretot si després pots dir tot això.
Which I think is always very nice when you can say that.
A més, ha estat una victòria especial per Red Bull, que s'ha assegurat el títol de constructors quan encara queden 6 curses per acabar la temporada, Álvaro.
La festa no ha estat 100% completa per l'equip Red Bull, que ha vist com un dels seus pilots, Checo Pérez, es veia obligat a abandonar, però la victòria de Verstappen els hi dona el títol de constructors quan encara queden, com dius, 6 grans premis pel final de temporada. És el segon títol de constructors consecutiu que aconsegueixen, el 6è en total, després dels de 2010, 2011, 2012 i 2013, l'època daurada de Sebastian Vettel, i després també dels aconseguits l'any passat i aquesta temporada amb l'època daurada de Max Verstappen.
Verstappen, parlant del Mundial de Constructors aconseguit avui per Red Bull.
Sí, és un gran moment per tothom, pels que estem al circuit i pels que treballem a la fàbrica. L'any que estem tenint és increïble, podem estar molt orgullosos. Jo crec que si mires tota la temporada, veus que hem sigut un equip unit i que hem dominat a tots els circuits excepte Singapur. Això és exactament l'estil d'equip que volem ser.
Exactly as a team what you want to try and achieve all the time.
Red Bull, que ja ha guanyat el títol de constructors, i Verstappen, que podria fer-ho ja, el títol de campió del món de pilots a la propera cursa.
Sí, Verstappen ho té a tocar, i com hem dit altres vegades, és un tema de saber on ho aconseguirà, més que no passi, ho aconseguirà o no, que aquesta alçada sembla ja evident. Avui, millor impossible, s'han portat els 25 punts de la victòria i el puntet extra de la volta ràpida, i s'ha vist beneficiat també per l'abandonament del seu company d'equip, Checo Pérez, que no ha pogut sumar. Verstappen amplia fins als 177 punts el seu avantatge al capdavant del campionat, el que vol dir que podria ser campió ja al proper Gran Premi a Qatar, d'aquí dues setmanes, al 8 d'octubre, podrien ser dissabte a l'esprint. No li faria falta, depèn com es doni aquesta cursa curta, esperar-se el diumenge per aconseguir el seu tercer campionat mundial.
Podria guanyar el títol una mica a l'estil Tony Bou, que hi ha hagut mundials que els guanya dissabte, tot i haver-hi també cursa diumenge, els guanya dissabte, després diumenge també sol guanyar, vull dir que ningú no se'n refia que si Verstappen aconsegueix el títol dissabte a Qatar a la cursa sprint, diumenge potser també aconsegueix la victòria a la cursa llarga. Alonso i Sainz, per la seva part, Álvaro, han acabat tots dos a la zona de punts.
Sí, avui punts i gràcies per Carlos Sainz i per Fernando Alonso. El de Ferrari, que venia de ser tercer a Monza i de guanyar brillantment el Gran Premi de Singapur, no ha pogut passar de la sisena posició. Pitjor li han anat les coses a Fernando Alonso, que el volant del seu Aston Martin avui ha estat vuitè, així que no ha estat un gran premi que recordarem durant molt de temps per part de Sainz i d'Alonso.
I proper gran premi, com deia Álvaro, a Qatar.
D'aquí a dues setmanes, diumenge dia 8 d'octubre, Gran Premi de Qatar, al circuit de Losail, un gran premi amb sprint i que podria ser decisiu.
Gràcies, Álvaro. Fins la propera.
Gràcies, Xavi, que vagi bé.
Bona tarda. 10 minuts i dos quarts de 6. Anem a pentinar el que ha passat en el Gran Premi del Japó de Fórmula 1. 6 d'afegit en aquest Bayer Leverkusen 4, Heidenheim 1, i arrencant la segona part a primera, Vallecas, Molló.
Sí, sense canvis, ni a una ni a l'altra banda, Rayo Vallecano 1, Villarreal 1, 2 de la segona part.
A segona, com ho tenim en els partits en joc?
Doncs ho tenim, mira, el Tartiere, recordo, Oviedo 0, Valladolid 0, 2 de la segona part. Deixa'm mirar si ha debutat Cazorla, que ja dèiem que no era titular. No, de moment no hi ha hagut cap canvi, per tant, a veure si té minuts en aquesta segona part, Santi Cazorla.
Si es pentinarem el que ha dit Luis García, la prèvia del partit de l'Espanyol, que juga demà a 9 de la nit al camp del Tenerife, a RAC+1. Podrem seguir el que passi en aquest Tenerife espanyol a l'Heliodoro Rodríguez López. Una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata. Informa-te'n a Auto88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Superesports amb Xavi Puig.
8 minuts i dos quarts de 6, Superesports, una temporada més al Superesports. De tant en tant, quan ens vingui de gust, quedarem per xerrar una estona amb la Laia Palau. De bàsquet, i no només de bàsquet, xerrar una estona, seure's amb calma, que no sempre és fàcil, amb la Laia Palau. Ho hem fet aquesta setmana. Ens hem citat amb ella a la Tierra del Hielo.
Nadie me confesó que era invierno polar. Que el blanco es color que se puede arrastrar. Que el abrigo es más grande que esta ciudad. Si la luz no confunde tu forma de andar.
Migdia de divendres, prop del pavelló de Fontejau, el tenim ple de bicis amb aquest gran espectacle ciclista que tenim a Girona aquest cap de setmana instal·lat. al costat de la Laia Palau. Hola, Laia, bona tarda.
Bona tarda, Xavi, què tal?
Molt bé, aquest any intentarem trobar-nos de tant en tant amb la Laia Palau, que va molt, molt estressada, té molta feina. L'any passat ho hem fet menys del que ens hauria agradat. Avui et sembla, Laia, per començar, és un tema potser delicat, però com a directora esportiva, com a cap pensant d'aquest Esperoni Girona, que intentem explicar als oients com es construeix un equip de bàsquet com l'Uni Girona?
Sí, jo crec que trobo que els insights és algo molt, molt important també, no? I jo amb el cap de premsa també ho parlo molt perquè, òbviament, i tots ho sabeu, no? Igual que a mitjans de comunicació hi ha un submón molt important que treballa, no?, pel món de l'esport, que no és només els esportistes, sinó que darrere hi ha molta gent, no? I les seves feines també les trobo molt apassionants, o almenys a mi és el que m'està passant ara que estic al lado oscuro, al revers oscuro de la fuerza. Doncs sí, podem parlar-ne. Així també la meva mare, que tampoc a vegades diu: filla meva, però tu ben bé què fas? Llavors, així de pas...
Què vol dir el càrrec aquest, no? Deu dir, bueno, què fas?
Primer de tot, i m'agradaria molt dir-ho, perquè és així i és molt cert, i és que jo treballo amb el Pere Puig. Vull dir, és bàsicament el Pere Puig, que és el que ha sigut director esportiu d'aquest club, és l'alma mater del club i el gran ideòleg. Ell segueix pensant moltíssimes coses i segueix dirigint molt el Cotarro, i això és així, simplement que, bueno, doncs aquest any passat vam treballar colze amb colze. Aquest any, doncs, potser en el que és la construcció de l'equip he tingut més incidència, perquè l'any passat no vaig arribar a temps de tenir aquesta incidència, sí durant la temporada però no en la construcció. I bueno, doncs això és una cosa, quan es comença a pensar en l'equip, doncs jo és que crec que permanentment estàs pensant en l'equip. Vull dir, nosaltres ara no hem encetat ni la temporada aquesta, no sé ni com jugarà l'equip que hem construït, però sí que penses, bueno, doncs aquesta té 2 anys de contracte, llavors, bueno, doncs tal, que... Vull dir, això és una cosa constant. I també t'haig de dir que, bueno, doncs això ens ha passat ara amb el tema de la Higgs, que tu penses que ja ho tens tot molt ben muntadet, i jo estava molt contenta pensant que podria marxar de vacances perquè l'equip ja el teníem fet, que era una cosa que en general no ens passava molt, això de construir tan abans l'equip, però que en realitat no.
N'hi ha una que diu que no ve, finalment, no?
Exacte,
i dius, ostres, ara aquest forat l'he d'ocupar d'alguna manera.
Vull dir,
no?
Que en realitat estàs com sempre, bueno, pendent i amb el mercat sempre obert i amb els agents, jo crec, sempre en contacte, i bueno, i seguim tot una mica, perquè quan ja comences també a veure potser, no, pues rendiments de jugadores, bueno, pues com va, quina peça potser necessites apedaçar, tot i que també t'haig de dir que nosaltres no som tampoc els grans magnates, vull dir que no ens, vull dir, realment el nostre pressupost està tancat, és aquest, i no puc a meitat de temporada, no sé, que passi alguna cosa de canviar una per una altra, o que hi hagi un... No puc dir, ai, potser sí que ens falta una mica d'alçada, o potser sí que anem a fitxar. No, perquè en realitat comencem la plantilla i...
Però ara hi ha alguna jugadora que ja tens, si no fitxada, molt lligada per la temporada que ve, o no? A setembre del 23.
No.
No, eh?
No, només tinc la continuïtat de les que tenen contracte, que ja el tenen. No. No.
No anem tan enllà, no?
No anem tan enllà.
No, hi ha esports que realment sí, van molt més enllà, sí, amb vol, hoquei, patins, fins i tot, o no sé, waterpolo, jo crec que fins i tot també que jugadors que gairebé amb 2 temporades de marge ja saben on jugaran al cap de 2 anys, no?
A mi ja m'agradaria treballar amb aquesta previsió, crec que és la manera, però també et vull dir que, bueno, de moment això no ha sigut mai el model nostre a Uni Girona. També perquè, bueno, perquè trobo que ja amb el pressupost, que no és poc, però que tenim, trobo que el Pere sempre ha aconseguit fer equips supercompetitius, no? Llavors, però clar, això vol dir que està aprofitant molt bé les oportunitats del moment, no? Aquesta cosa, no? Pues la Laia Palau, que tindrà sus anyitos, a lo millor vol venir a jugar aquí, la Sònia, aquest... No? Aprofitar aquestes, no?
Oportunitats,
no? Que, bueno, d'això va, i tots ho intentem, no? Però també això vol dir que a vegades et situa molt in extremis, no? Que pot sortir caro o pot sortir creu, no? Aquestes apostes. Llavors, sí que m'agradaria molt poder dir, va, treballo en previsió de futur a un any, dos, però també el nostre món, nosaltres depenem de moltíssimes coses, ja no només d'institucions, d'ajudes, i ens costa molt tenir una previsió de dir, no, és que podem fer aquest equip perquè el pressupost per d'aquí 2 anys serà X, no? I llavors No sé que si fos una cosa realment molt, molt, que la veiéssim molt clara, bueno, no crec que anem a tants anys vista de previsions.
Vols fitxar una jugadora? És igual, eh? Posa-li Penya, Canella o qualsevol exemple que li vingui la gent al cap. Tu amb qui parles primer? És a dir, tu dius, aquesta jugadora ens encaixaria perfectament a l'equip. La primera trucada, a qui se li fa?
Bueno, depèn de quina jugadora sigui. Però en general a la gent. Perquè bueno, és la manera, no? I també t'haig de dir que això la majoria segueix parlant al Pere, no? El que passa és que jo també t'haig de dir que jo la meva carrera, la gent que he tingut, la Vili Meravellós des d'aquí, que m'ha acompanyat molts anys, jo he anat fitxant a tot arreu perquè em trucava pues, l'entrenadora de qui fos, la jugadora que estava allà, i el primer contacte aquest era més a nivell personal. Que, no? Per exemple, amb el Girona no, amb el Girona sí que va ser el meu agent que em va dir, escolta, Girona, i va ser com, pues vale, però en general la meva carrera jo sempre he anat escollint els llocs per bueno, perquè la gent em trucava a mi directament, no? Fos qui fos, llavors sí que hi ha aquest approach, jo crec que és interessant a nivell humà, no? Perquè al final els jugadors, bueno, cadascú té els seus valors i les seus per què has de fitxar en els llocs, no? Pot ser la pasta, pot ser tot, no? El projecte i tal, però està clar que hi ha una cosa de em ve de gust anar a jugar allà, no? Llavors, sí que és important, jo també penso, no? I al final, pues, és una de les coses que sí que jo faig i que crec que el Pere fa unes coses i jo faig unes altres, i jo és la meva relació amb jugadores, no? De poder aixecar el telèfon i encara que no et conegui, però sé com pensen les jugadores, entenc que bueno, veure què és el que aquella jugadora li està movent, no? I intentar oferir-li.
I ho dic jo, no cal que ho diguis tu, però suposo que una jugadora que la truqui Laia Palau també és un punt extra que té en aquest cas l'Uni Girona respecte a altres clubs, o no?
Bueno, pot ser, sí. Més que res, jo crec pel... Bueno, perquè si saben qui sóc, que això... potser cada vegada més, amb les noves generacions, doncs potser ja no se sabrà, bueno, ni que sigui pel fet de que saben de que sé de què va aquell món, vull dir, que se'm pressuposa un criteri amb tot això, no? Llavors, no crec que sigui de, uf, me quiere fichar el Michael Jordan, tampoc, però bueno, vull dir que jo digui, ei, tia, pues jo penso que aquí encaixes i que ho veig, pues, suposo que ja com a base, no?, com a jugadora, no?, pues, vam pensar, bueno, pues, aquesta tia té aquesta idea al cap de que això, pues, sí, no?, potser els hi resulta pues, això molt més pròxim que si és un tio d'un despatx que no tenen ni idea, no?, que l'està trucant, pues, bueno, jo et puc parlar de coses, el que et dic, et puc parlar de coses que matters, no?, per a les jugadores i que són importants i que a vegades ens pensem que no.
Parlem basquetbolísticament, però evident, després hi ha la part personal, no? De com és, de si encaixarà, no? Tu arribes a parlar amb molta gent que coneix la jugadora que vols fitxar per... Després passa el que passa, eh? Però per tenir una mínima assegurança de que no serà un bitxo raro que el fotràs allà i crearà un incendi?
Molta gent no. A vegades amb el criteri d'un parell ja va, i sobretot si gent amb criteri, no? O gent que sé que està a prop o que... Sí, home, en general intentem intento informar-me. Llavors, aquí també és veritat que, bueno, que tinc aquesta sort, no? Que tinc aquesta xarxa de jugadores, que potser si no l'hauran tingut, o l'hauran tingut, o haurà sigut la companya de la companya, o no, aquí es va portar bé, però, uf, hòstia, quan van a Turquia... No? Llavors, bueno, doncs sí, intento, bueno, perquè com sempre, ser jugador de bàsquet no és només ficar les pilotes, sinó que has de poder fer moltes coses, i per mi la convivència i l'ètica de treball positiva del dia a dia per mi és molt important. Llavors, bueno, quan fitxes a gent una mica així, bueno, estranya, doncs clar, això afecta a diari, no? Llavors, saber una mica com respira la gent, vull dir, que tothom, en principi, sempre és professional, però, bueno, després hi ha coses així, aquests intangibles, que la veritat és que afavoreixen que la feina sigui molt més agradable, no?
Per la teva experiència ara com a directora esportiva, abans com a jugadora, una nord-americana que arriba sense haver passat per Europa, és un meló allò que veure com sortirà?
Una mica sí. Sí, no és algo que a mi, bueno, ni el Pere, jo crec, i més ara com tot el tema aquest, no?, que està passant amb el tema NBA, que les opcions de tenir una americana fins a finals de temporada hauria de ser una rookie, I clar, jo fitxar-me una tia recent sortida de la universitat que arribi aquí amb tot el que és culturalment, no? Bueno, vull dir, que realment elles aprenen de manera molt diferent i bueno, ara potser no sé si dir-te que és diferent, però jo me'n recordo abans que venien les americanes, desembarcaven aquí i estaven super perdudes. També jo crec que nosaltres hem pujat una mica al nivell, no? del que ve a ser l'estructura de la lliga, vull dir, del bàsquet que practiquem, no? Jo crec que abans hi havia un abisme molt més gran i elles també estan més, jo crec que bueno, però tot això ho fa la globalització, vull dir que també el món ha canviat, no? Bueno, per mi és arriscat, perquè no saps mai, realment el llenguatge del bàsquet jo crec que també és molt diferent al llenguatge europeu que a l'americà, la manera d'entendre, la manera de... Sí, la cultura esportiva, no? I bueno, jo prefereixo algú que... I si ha estat a la Lliga Espanyola, doncs molt millor, saps? Allò, que ja tinguem una mica de background, perquè és que, si no, són moltes coses, no? I normalment aquella és la jugadora que ha de ser molt definitiva per l'equip, llavors, jugar-te-la en aquella posició sempre costa una mica.
Evidentment, la butxaca és important per una jugadora, a veure quan m'ofereix aquest club, quan un altre, però el fet de ser Girona, per exemple, i no sé, poso un mal exemple, però i no sé, Ekaterinburg, i ajuda també que la jugadora digui, hòstia, doncs allà estaré bé, allà fa bona temperatura tot l'any.
Bueno, està clar que Girona és un lloc atractiu, perquè que m'ho penso guardar per l'any que ve, quan els hi hagi d'oferir, perquè al final, i sobretot si són jugadores que han voltat bastant, és una cosa que el jugador aprecia molt. O sigui, inclús l'altre dia parlàvem amb el Marc Gasol, vull dir, aquí també passa, vull dir, amb nois també passa, vull dir, al final Girona és una ciutat que reuneix moltíssimes coses, llavors això és un plus, i t'ho dic perquè vull dir que hàgim tingut a la Chelsea Gray, no una vegada, no, dos vegades a Girona, que és com, ole, ole, ole. Clar, això és perquè realment vols estar aquí, no? Vull dir, hi ha moltes jugadores, bueno, doncs com jo ho sé, no? Vull dir, hi ha moltes jugadores que han acabat venint aquí amb els sous rebaixadíssims, però perquè, bueno, perquè troben que són majos i que... I és veritat, que es menja bé, vull dir, el que té Girona, no? L'entorn és tranquil, Fontajau és maco, vull dir, el club, no? La lliga és atractiva, bueno, són coses que nosaltres no tenim res a veure, però que ens n'aprofitem i sí, jo crec que és, i a més jo quan vaig a parlar amb jugadores que no han viscut o quan han vingut a jugar a Eurolliga, vull dir, i les jugadores parlen entre elles, això està claríssim, i les jugadores saben, oi, doncs mira, tu Girona, guai,
saps? Clar, que igual que t'he dit a tu que truques a dues, tres, quatre persones abans de fitxar-la, elles també fan aquestes trucades de dir, hòstia, aquella que va estar allà, a veure com s'hi està allà a nivell de club, a nivell de ciutat, no?
Sí, i què tal, no? I s'ho pregunten, i això és així, què tal els fisios, què tal, aquí estem a examen sempre, no? Què tal el servei mèdic, com es viatja, què tal l'entrenador, vull dir, tot això està a l'ordre del dia, i en realitat aquestes coses acaben pesant més, a part de si més o menys els diners els encaixen o no. Clar, tu m'has comparat també a Ekaterinburg, mira...
Posar... No, però ja et dic que era un mal exemple, eh? Jo deia més a nivell de,
sí, a nivell de
localització
de
que no a nivell de club.
No, de diners, doncs està clar que li va estar parant. Fa fred, doncs et tapes amb els bitllets i ja està, amiga, et fas un abric de bitllets i... Bueno, però sí que és veritat que les alternatives dintre Europa, però bueno, vull dir, aquí a València, i a Salamanca, ara mateix a Saragossa, vull dir, tampoc no són ciutats zero desdanyables, vull dir, que ja és això, vull dir, però bueno, és veritat que Girona té com un algo especial, i ho veig, perquè entre elles s'ho diuen i penso, pues mira, l'any que ven pagaré menys perquè vinc a Girona.
Ara deies el cas de Chelsea Gray, en dues etapes a Girona, una de les grans jugadores nord-americanes dels últims temps. Fa poc, mira, ara t'ho un secret, vaig enviar un missatge veient un partit de la Bryn Stewart a l'NBA femenina i vaig dir, mai no hem provat de portar-la, l'hem tingut d'espectadora a Fontajau, a l'Stewart veient partits de l'Esperoni Girona, té com a parella la Marta Xargay, no? És un somni impossible que un dia l'Stewart pensi, doncs mira, vindré a Girona un anyet a passar-m'ho bé?
No sé, jo ho intento cada 2-3 mesos.
Tu li dius? Cada 2-3
mesos, sí. Jo cada 2-3 mesos aparec. Oi, escolta, no, tal... Bueno, sí, clar, ho has de provar, no? Perquè...
No fos cas que digui que sí, no?
No fos cas que un dia s'equivoqui i digui que sí... Bueno, jo entenc que els condicionants per ella serien molt bueno, adequats, no? De tornar aquí a Girona, de poder tenir una vida, no? Més familiar, més tal. Però és que és la millor del món, llavors jo puc intentar de manera molt rissosa, però ella és molt clara i és com... Va, jo li dic, va tia, vinga, que no és pels diners, que tal, no sé què. Diu, pues, si no és pels diners no jugo, perquè no tinc cap necessitat. Vull dir, si jugo, 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 i jugo al meu caché, al meu nivell, amb els projectes que a mi m'interessen i vull dir, com ha de ser, saps què vull dir? Llavors...
Tu continuaràs intentant.
Jo continuaré intentant. Vamos, o sigui, absolutament. Vull dir, jo, Pere, que de tant tant sempre tornem al tema Stewart, torna a trucar. No? Fem un cambalatge, bueno, això, i a veure, no? Però bueno, sí, seria meravellós. Seria, òbviament, meravellós poder-se portar a l'Stewie, però bueno, vull dir, això que dius amb la... Jo crec que han passat... Hem tingut jugadores aquí a Girona increïbles, també, o sigui que... Disfrutem-ho mentre puguem.
Ara la gent il·lusionada amb Kelsey Mitchell, quan arribi, una jugadora que té punts a totes les butxaques i a les sabatilles. Què n'hem d'esperar de Mitchell aquí a l'Uni Girona?
Doncs primer que arribi, que aterri.
Que això encara no sabem ben bé quan serà.
No, bueno, a l'octubre ja la tindrem aquí. Doncs espectacle, vull dir que compleixi una mica amb aquestes expectatives de... També hi ha una cosa que és important a l'hora de configurar l'equip, a part d'intentar trobar aquest equilibri de que hi hagin peces, de que tinguis substitucions, de que tinguis versatilitat, tot això, no? I això és una cosa que bueno, el Pere també ho té molt clar, jo crec que és marca de la casa, és que hi hagin jugadores que facin coses a la pista, saps? No només que l'equip guanyi, sinó que d'alguna manera o altra hi hagi un espectacle darrere, no? I bueno, pues, per exemple la Garner jo crec que l'any passat era una jugadora que estèticament a la gent agradava molt i la gent només per anar-la a veure a ella ja li valia la pena anar a Fontajau. Bueno, doncs jo crec que la Kelsey Mitchell, pues, jo crec que també valdrà bastant la pena perquè és una matralleta, vull dir, realment és una tia molt, molt killer i que ara potser no ho semblaria i té una capacitat per treure's tiros. Bueno, no estem tan acostumats, jo crec, a veure aquest tipus de jugadores, eh? I t'ho dic, jo, vull dir, a part de la Chelsea, aquest nivell de ties determinants, de dame la pelota, que me queden seis, però te la meto i tal, i no sé com, però me lo creo yo sola, i vaig un step back i tiro de 7 metres i la fico... No n'hem tingut tantes d'aquestes, llavors, bueno, això és xulo, sí? Jo a mi em ve molt de gust veure-la de prop, també et vull dir.
Tenim ganes de veure-la. Quan eres jugadora, tu recordes algun fitxatge que et va fer molta il·lusió, fos en el club que fos, que diguessin,
home,
mira, aquesta
Moore,
temporada ve aquesta a jugar amb tu.
La Maya Moore, per exemple, o, bueno, clar, jo és que Ros, els anys de València, era un...
All-star.
Que he jugat amb la Becky Hammon, vull dir, clar, i això, m'hi llega en febrero, però per dos mesos ve aquesta, no sé què, i era allò, era un passe que te veo, que un passe de modelos que... Sí, sí, d'aquestes n'he tingut, o l'any que estava aquí, de sota vam fitxar la Marta Chargay a meitat de temporada, o saber que vindria la Sònia Petrovic, no? Vull dir que... Bueno, Vasic, perdó. Sí, clar, sí que són coses que dius, hòstia, no? I que a més això insufla molta moral a l'equip, això és molt xulo, i és així. Vull dir, les jugadores saben qui et fitxes i qui no et fitxes i llavors, bueno, que passa que també llavors les estàs esperant i llavors aquí ja et van mirant i diuen, però bueno, què, arriba o no arriba aquesta, el regalo de Reyes, què? I tu allà...
Ja ve, tranquil·la, que ja bueno. Arribarà. Anem a l'altra banda, que és quan has de dir-li a una jugadora que no continua. De moment tens un any d'experiència dient això. És de menjar-te molt al tarro, de donar-li moltes voltes, de com se li comunica en aquesta jugadora, o creus que tothom ja se'n suma el que passarà?
Mira, si t'haig de ser sincera, això... Jo això és el que porto pitjor. Vull dir, això i... Com totes les feines, hi ha coses molt guais i molt agradables i n'hi ha coses de molt desagradables i jo... Jo encara tinc la pell molt fina amb això, no? I també em fa plantejar-me, vull dir, ho dic amb obert, però és cap secret perquè tots em veuen, no? Vull dir que tampoc no sé si m'acaba d'agradar fer aquestes coses, saps? Perquè, i, òbviament, les feines, això, doncs has de fer el que has de fer, i s'ha de netejar la roba, doncs s'ha de netejar la roba, i no, sacar la basura, sacar la basura, i ho fas, no? Però, bueno, és difícil, i suposo també, en certa manera, perquè jo he estat allà, perquè jo la pell de jugadora encara la tinc molt, no? Llavors, bueno, no és agradable mai a nivell humà haver de donar males notícies, i bueno, em costa tot, i que també penso que totes hem de tenir, o sigui, totes sabem que som professionals, i en molts moments, de la mateixa manera que negocies a l'alta, doncs també saps que estàs a la palestra constantment, i de que et poden fer fora, o de que et poden no renovar, o de que tot això és un món molt mercantilista, i nosaltres ho sabem, però bueno, costa una mica, no? Costa de dir-ho, i la jugadora, doncs, òbviament, tu dius, me lo huelo, les jugadores no sé si sempre són molt conscients de lo que fan i lo que no fan, no? O del rendiment, i també cada club és cada club, i cada dirigent és cada dirigent. Hi ha gent que té més m'enganxa, i jo també he tingut gent molt, molt d'estralera, no? I això també, el jugador, quan dic que jugar no és només jugar, és que quan tu vas a un club també has d'entendre culturalment què vol aquell club, quina és la identitat d'aquell club, quins no són els objectius de guanyar, sinó com es comporta, no? I això, pues, a vegades no et dona temps d'aprendre-ho, que potser ja t'ha caigut.
I separar càrrec de persona, això deu ser molt complicat, tant per tu com per la jugadora, és a dir, amb algú que puguis tenir una relació molt especial, no sé, estic pensant en la Maria Araujo, no? Sí. De separar, de dir, bueno, no m'ha arribat a un acord, i finalment em diuen que no la directora esportiva, però no deixa de ser, és a dir, una tia amb qui he compartit moltes hores i amb qui tinc una amistat, no?
Sí, és difícil. Bueno, això és una cosa que suposo que amb el temps, pues bueno, perquè també tindré menys... Bueno, no sé si tindré menys recorregut amb les jugadores, perquè sempre jo estic molt vinculada a quasi moltes coses del bàsquet, llavors n'acabo coneixent a moltes, i jo ja ho saps, que m'agrada molt parlar i ficar-me i no sé què, i a nivell humà a mi m'agrada conèixer la gent, no? Llavors, pues sí, en aquests casos... clar, com que són amistats que em venen del meu passat, és com molt difícil dir-te no, pues ahora no hablamos tanto, o no, ahora saps, pues la Maria Araujo és algú que ha sigut molt important per mi, bueno, i és pobreta, però sí que és veritat que, bueno, que llavors que es donen situacions ja no només laborals, que bueno, jo hi ha moments que, o sigui, jo el criteri sí que el tinc clar, el problema és la comunicació, no? Que això a vegades és més difícil, i també l'altra cosa és que, bueno, que això som dues parts, i que tots dos hem d'entendre que estem fent feina, no? I que més enllà de... Clar, tu, en tot, hi havia un moment, tot Maria Araujo, que jo pensava, de tots els que esteu opinant aquí, a mi és a la que pitjor se'm posa això, no? Perquè jo ja m'agradaria tenir-la amb mi, i a més, vull dir que ja l'oferta ja li vam fer, però bueno, que al final hem arribat a aquest acord les dues, vull dir, les dues parts, i que bueno, pues a ella no li ha acabat d'interessar per la situació, i jo també penso... Llavors és un pal, perquè jo hi ha coses que com a directora esportiva vull, però sé que com a no companya, sinó com a persona del món del bàsquet, pues penso és que potser no és el millor per tu, saps? Clar, no t'ho diré, però saps? Jo, bueno, ballaré sempre pels interessos del club, però hi ha una part que sí que és veritat que a vegades diria, però quan no sigui directora et diré, potser no cal que vagis a l'Uni Girona, perquè el millor no és el millor per tu, no? Llavors, bueno, és difícil a vegades això.
Acabo. Has posat molts ciris a la Verge, no sé, a la Moreneta, o és igual, a la Verge que sigui, a Sant Narcís, o a qui sigui, perquè la temporada sigui una mica més tranquil·la que la temporada passada, o no? Vas arribar a creure que et feien vudú o algú, sí, o que hi havia alguna màgia negra que atacava l'equip, o no?
Bueno, tant no, però... tant no, però sí, vull dir, ja els vaig posar l'any passat, els Sirius. Sí.
No van funcionar.
Has de canviar de sant. La tàctica, no em val. No vaig arribar a pensar això, però sí que... Bueno, sí que crec amb el tema d'una mica de les energies i totes aquestes coses, i bueno, em dono aquest, ja també t'ho dic, eh? Vull dir, em dono aquest any més, i a veure com va, I si no, pues, home, potser...
Què vols dir, que ara siguis tu el malastruc,
pues
que estàs
sí.
dient?
Pues sí, aquí sempre hem de fer autocrítica. O sigui, abans de dir, això no ha anat aquí, l'altre ha fallat, tu també has de dir, bueno, tu què, tia, perquè... clar, home, com l'any passat, hòstia, esperem que no passi. Però si també passen coses estranyes, així que ja sento dues persones de... Jo no havia tingut mai una temporada d'així, pensaré... amiga, doncs mira, retira't, perquè potser estàs interferint amb la línia poètica, mística que tenim aquí a l'Unigirona i no estan en bé.
Un bonus extra, i l'última, aprofitant que parlo amb tu i que sempre parles molt clar sobre aquest aspecte i tens un discurs, jo diria, particular... Tota la polèmica que ha envoltat la Federació Espanyola de Futbol i els discursos d'Alexia, d'Irene Paredes, entre d'altres, els comunicats de les jugadores, el reclamar aquesta igualtat i denunciar aquest tracte discriminatori durant tantes temporades, a tu que portes tants anys lluitant per l'esport femení, què et suggereix o quina reflexió et porta a fer, Laia?
Bueno, em porta a fer que... Bueno, que estem allà mateix. Estem allà mateix, perquè... I saps, vull dir, que jo no tinc xarxes i a mi quan... És que és una pena, perquè passen coses, llavors tenim aquesta mediatització extrema que acaba sent un salsarrossa, que llavors penso, pues, és que aquí no cal que perdem el foc, vull dir, a mi el senyor Rubiales, vull dir, a mi el que m'ha demostrat és que no sap estar en el seu lloc de feina, vull dir que més enllà de si hi ha una qüestió de gènere, de totes les altres coses, per mi és una qüestió de professionalitat i de respecte, que quan parlem sempre de coses de gènere, de feminisme, no sé què, és que per mi és tan bàsic com el respecte que puguem tenir tots amb tots. Vull dir, és que jo no diferencio. M'agradaria no diferenciar, i avui també em demanaven per anar a fer no sé què, una cosa sobre maltractaments, i jo pensava, bueno, és que jo segurament he patit diferències de tracte, absolutament, però maltractament, vull dir, jo no m'he sentit mai, no sé, o sigui, clar que no m'han donat potser les millors coses, però jo m'he sentit, o sigui, també hi ha una cosa d'un mateix, i m'he sentit bé, doncs jo m'he sentit que feia el que jo volia i que anava on jo volia i que potser deia el que jo volia, no? Llavors, segurament la majoria no estem en aquesta situació i jo em sento privilegiada en aquest aspecte d'haver-me sentit d'aquesta manera, però és que estem allà mateix i realment hi ha milions de coses que s'han de canviar i hem de trobar aquest equilibri com a societat, però és que ja no parlo d'homes i dones, vull dir, és que per mi és una qüestió de lògica aplastant, és que tu vas pel carrer i amb tots els homes és que no tinc res més a dir, de dir, tu tens germanes, mares, coses, no? Vull dir, és que estem aquí, no pot ser que no ens puguem tractar amb aquest respecte i amb aquesta normalitat, és que tant per qui ha d'aprendre a cedir com qui ha d'aprendre a alçar la veu. És que és una cosa, ha de ser un ball dels dos. I no podem pensar tampoc que és una cosa que podem fer les dones soles, perquè, òbviament, les dones soles no farem res. Vull dir, això hem de trobar la convivència, no? Vull dir, és que hem de conviure, bàsicament. Som animals socials, o sigui que mirem-nos amb una mica més de respecte i ja està.
Laia Palau, gràcies, repetirem. Que vagi bé.
Adéu, guapo.
Superesports amb Xavi Puig.
Amb la Laia Palau i amb l'Antoni Vidal Rivera, que ens anirem trobant aquesta temporada de tant en tant al Superesports. Tenim partit en marxa encara a primera i déu-n'hi-do, moltes complicacions pel Villarreal, Mollom.
Sí, pensant, recordo en aquest Villarreal-Girona de dimecres a les 7 de la tarda, Rayou 1, Villarreal 1, a 11 minuts pel 90, juga amb 10 el Villarreal, expulsat Alberto Moreno, per tant aquest segur que no pot jugar dimecres, però és que a més han marxat amb molèsties musculars, i som a 3 dies d'aquest partit que estem comentant contra el Girona, Gerard Moreno i Àlex Baena, dos puntals del Villarreal en atac, i en el cas d'Àlex Baena també, exjugador del Girona, que segur que per ell era molt especial. a poder-se enfrontar a l'equip de Mitchell.
Això a primera divisió. A segona tenim encara la recta final, el partit del Carlos Tartiere.
Continua sense gols a 10 minuts pel 90. Oviedo 0, Valladolid 0. Tornem a repassar. No ha debutat, sembla que potser no debutarà Santi Cazorla encara.
L'Oriol Jové diu que està jugant a Lleida Esportiu, que pot continuar líder d'aquesta segona federació del grup tercer. De moment el descans 0-0 al camp d'esports contra l'Atlètic Saguntino. A la Premier tenim jugant el Newcastle.
I guanyant 0-1 al camp del Sheffield United. Sheffield 0, Newcastle 1, 23 de la primera.
Qui acabarà millor, Brighton o Newcastle en aquesta Premier, Camí?
Jo sóc del Brighton.
Quines preguntes,
molt del Brighton. I mira que juguen, sempre dic que hi ha dubtes amb aquests equips que juguen Europa League, però em costa molt subjectiu, eh? També et dic. Brighton.
Ja ens havia quedat clar. Acaba de guanyar el Leverkusen per ser 4-1
sí,
a Alemanya, eh?
Sí, exacte. Bayern Leverkusen 4, Heidenheim 1. Això vol dir que el Leverkusen està empatat a punts amb el Bayern. Són els líders de la Bundesliga.
En bàsquet, a la CB, 7:15, tenim el duel català entre el Barça i la Penya. Barça-Joventut al Palau Blaugrana, que viurem al Superesports amb el Dani Aguilar, amb el Jordi Colomer. Ara tenim el descans 2 partits d'aquesta primera jornada amb el Bilbao de Jaume Ponsarnau guanyant de 6 contra el Morabanc Andorra, 46-40, i el Baskonia guanyant de 12 a la pista del Breogán, 37-49. I a la Lliga Femenina, a Sant Feliu de Llobregat, tenim un duel català, un Barça-Sant Feliuenc, Cadí la Seu, al pavelló Juan Carlos Navarro, i tenim l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En quin punt del partit estem?
Doncs mira, segon quart, queden 7 minuts 52 segons per arribar al descans. Empat a 21. Barça-Sant Feliuenc 21, Cadí la Seu 21. De moment, partit molt igualat. El màxim avantatge ha estat per les visitants de 4 punts, però diferències poc significatives, molta igualtat entre dos equips catalans que, vaja, que debuten a la Lliga Femenina amb un Barça-Sant Feliuenc, que recordem-ho, semifinalista de la Lliga la temporada passada. Enguany serà complicat poder igualar o millorar la gesta, i més tenint en compte les limitacions, les dificultats econòmiques del club, tot i que us he de dir que els fitxatges fan bona pinta, i de fet un dels fitxatges estrella, Destiny Harden, ja en el primer quart ha anat deixant el segell amb 7 punts, la màxima anotadora del seu equip. El Cadí la Seu pràcticament arrenca un projecte nou, canvia la banqueta, hi ha aterrat Fabián Téllez, i només continuen 3 jugadores. El club ha fet 8 fitxatges, jugadores joves amb poca experiència a la Lliga Espanyola, per tant, ja ho diu el tècnic, paciència, a poc en principi caldran encara unes quantes setmanes per veure el millor nivell. Tot i això, de moment, igualtat, partit entretingut, 6:49 pel descans, ara per davant el Barça-Sant Feliuenc, 23-21, superant de 2 punts el Cadí la Seu.
Ahir recordem derrota de l'Esperoni Girona de manera clara a la pista del Saragossa en el debut de les gironines en aquesta Lliga Femenina. Bàrbara Padilla, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
Doncs anem cap al País Basc, perquè el Festival de Sant Sebastià recupera la comèdia Fúria Espanyola de Francesc Betriu, gairebé 50 anys després de la seva estrena. Ho fa en una edició digitalitzada per la Filmoteca de Catalunya, que inclou les imatges censurades pel franquisme. Enviada especial de RAC1 a Sant Sebastià, Maria Cusó.
Fúria Espanyola es va estrenar el 1975 i de seguida va causar furor per la seva gosadia. La comèdia, ubicada al barri Xino de Barcelona, barrejava futbol, política, crítica social i sexe, quasi impensable en aquella Espanya encara franquista. Avui Sant Sebastià ha estrenat una edició digitalitzada i sense censures del film i ho ha fet en presència de la seva protagonista, Mònica Randall. L'actriu de 80 anys explica a RAC1 que la pel·lícula va ser un moment clau de la seva carrera.
Sempre em llogaven per nena guapa i després era una altra cosa, però el primer és que fos una nena guapa i això m'empipava molt. I aquí no, és una pobra noia de barri. Si això em feia una il·lusió perquè no m'havia passat mai ni em va tornar a passar mai més. És una cosa que m'ha empipat sempre, ho he portat malament. Amb la meva carrera no ho he paït bé, això, de tenir de ser primer mona i després el que fos.
Fúria Espanyola es projectarà a la Filmoteca de Catalunya el 27 d'octubre.
En plana internacional, el papa Francesc reclama als països que continuïn donant suport a Ucraïna en la guerra i no es facin enrere. Ho ha dit a l'avió de tornada de Marsella.
Ara he vist que alguns països retrocedeixen, que no entreguen les armes i s'inicia un procés en què el màrtir segurament serà el poble ucraïnès, i això és lleig.
En questa è una cosa brutta.
Aquest cap de setmana el Papa ha estat a França, on ha demanat a Europa que faciliti l'acollida de les persones que marxen dels seus països a la recerca d'un futur millor. I la NASA ha aconseguit portar avui a la Terra, per primer cop en la seva història, una mostra d'un asteroide. Els científics esperen que doni informació sobre l'origen de la vida i la formació del sistema solar ara fa 4.500 milions d'anys. L'asteroide es diu Bennu i ha aterrat al desert de Utah, als Estats Units, després d'un viatge de 7 anys.
Déu-n'hi-do. Hi ha algú... nens que es queixen si has de fer dues hores de cotxe, imagina't, d'un viatge de 7 anys. Bàrbara, gràcies, fins ara.
Fins ara.
2:06, pausa i saludem un supercampió d'Espanya.
RAC 1. Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
DUIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre DUIN més proper a duinclub.com. DUIN, benvingut al teu club.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it!
RAC 1. Superesports amb Xavi Puig.